Sabíeu que un de cada tres catalans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i uns 150.000 reben tractament per l'apnea del son? Avui és el Dia Mundial del Son i tenim el plaer de parlar amb la doctora Núria Grau, que és pneumòloga i coordinadora del grup de son de la SOCAP, que és la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Grau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Dormir i salut, relació sí o sí?
Hombre, sens falta. La qualitat del son i el son de qualitat és un pilar fonamental per la salut. I ja els que ens hi dediquem intentem promoure-ho. Cada vegada influeixen més altres factors, com l'estil de vida, estressant, l'ús excessiu de pantalles, uns horaris de son irregulars, això impacta en la nostra qualitat de son. Però promoure una bona higiene és important per detectar aquests trastorns i hauria de ser una prioritat de salut pública.
Efectivament. Què es coneix com a higiene del son? Quantes hores hauríem de dormir? No sé si també depèn de l'edat, del sexe, hi ha un número genèric d'hores que diguis hem de dormir aquestes, si menys aquestes, malament rai.
Correcte, el son va canviant al llarg de la nostra vida. No té res a veure en la edat d'infància i adolescència o en edat adulta o en la vellesa. Les hores que necessitem per dormir canvien al llarg de la nostra vida. En l'edat adulta, en l'edat laboral, es recomana dormir un mínim de 8 hores. Això és una bona higiene del son, però també impacta un horari irregular. No és el mateix dormir 8 hores sempre a les mateixes hores que fer torns, per exemple, laborals. Hi ha moltes persones que han de fer torns laborals, això impacta una pitjor qualitat del son. Altres mesures, evidentment, és l'abstenció de l'hàbit tabàquic i l'alcohol, que també impacten una pitjor qualitat del son. També la dieta, hem de fer un sopar lleuger abans d'anar a dormir. Un sopar copiós i de mala digestió ens farà descansar pitjor. I un exercici moderat, més aviat a la tarda, abans d'anar a dormir, per poder cansar-nos una mica i poder generar aquesta pressió de son que necessitem per poder descansar millor.
Portem uns anys també parlant, doctora, del tema de l'estrès, l'ús excessiu de pantalles a la nit o en aquests horaris que són irregulars. Pantalles fora de l'habitació, no?
Sí, i tant. Això intentem incidir molt en les primeres edats, no? Que és quan encara podem tenir més incidència a nivell educacional. Les pantalles a fora de l'habitació, perquè estar amb la pantalla abans d'anar a dormir, això ens inhibeix el son, ens inhibeix la melatonina i, per tant, evitem aquest estímul que ens dona la sensació de somnolència, que és la melatonina. Si la inhibim, doncs retrasarem l'horari fisiològic d'anar a dormir. Per evitar-ho, doncs, pantalles, ordinadors, iPads i mòbils a fora de l'habitació.
Dins del conjunt del trastorn del son, els respiratoris són els més freqüents, doctora?
Sí, els trastorns respiratoris són els més freqüents. Avui en dia és la consulta més freqüent dins de la consulta de pneumologia general. Representa un 50% de les nostres visites. És molt freqüent i té unes implicacions importants en la salut. És important sospitar-ho i detectar-ho de manera precoç per prevenir futures complicacions a nivell de salut.
Les principals barreres relacionades amb aquesta falta de diagnòstic del son, el desconeixement dels símptomes per part de la població i la normalització del ronc, que moltes vegades es percep com una cosa sense importància, és preocupant, no? Perquè després veiem aquestes llargues llistes d'espera per estudis del son.
Exacte. Tenim una dificultat en l'accés al diagnòstic. Les unitats del son estem molt saturades per la demanda, no? Per una banda, per símptomes, no? Els pacients que consulten per roncs i apnees observades familiars i mala qualitat del son, el pacient consulta per sospita d'aquest trastorn, o bé per la coneixença de l'associació de l'apnea del son amb altres malalties i, per tant, el personal mèdic doncs, ha d'investigar si hi ha una apnea subjacent de cara a millorar el pronòstic de les altres malalties, especialment cardiovasculars.
Imagino, doctora Grau, que el metge de capçalera sol ser sempre el primer punt de contacte, no? I és el que pot valorar el risc inicial, però en funció dels símptomes el pacient s'ha de derivar a pneumologia.
Correcte. El pacient de capçalera sol ser el primer punt i ell valora el risc inicial i també la prioritat, no? En pacients de més risc, És important la professió del pacient. Hi ha professions que ens alerten. La mala qualitat del son i apnees del son donen somnolència i en funció de la professió del pacient doncs hem de diagnosticar-ho de manera més preferent. I en funció dels símptomes, el pacient doncs es pot derivar a neumologia, sobretot si el trastorn és respiratori, com l'apnea, o a neurologia o neurofisiologia quan se sospita un trastorn del son no respiratori, com per exemple doncs, cames neguitoses, narcolèpsia o altres trastorns del son no respiratori que són molt menys freqüents.
Normalment se sol fer una avaluació multidisciplinària a les unitats del son o també intervenen otorrins, cirurgia maxil·lofacial, psiquiatres, depenent del problema? No sé, pregunto.
Sí, les unitats del son dels hospitals de referència són multidisciplinars. Tenim uns comitès on presentem els casos complexes, tot i que la porta d'entrada sol ser majorment pneumologia pels problemes respiratoris que hem dit que són els més freqüents. Doncs, depèn de l'anatomia de la via aèria superior del pacient o de com es comporta amb el tractament, doncs moltes vegades compartim els pacients amb otorrino, correcte, que ens pot fer una bona valoració de la via aèria, inclús alguna cirurgia, o bé si són trastorns esquelètics, doncs els cirurgians maxil·lofacials, o bé si són trastorns no respiratoris com insomni o altres malalties neurològiques, doncs neurologia o psiquiatria.
Tot això, clar, una cosa és dormir i una altra cosa és descansar bé, no? Imagino que, clar, d'aquí després molts accidents de trànsit o laborals, problemes de concentració, memòria, no? Amb aquest impacte en el rendiment, com deia jo, laboral o també acadèmic, no? Així també com irritabilitat o canvis en l'estat d'ànim de la persona.
Exacte, dormir malament de manera crònica, perquè no parlem d'un dia que tots podem tenir una mala nit. Som pacients que dormen de manera crònica i mantinguda malament. Té un impacte molt important en la salut i en la qualitat de vida de les persones, per tant. Això impacta doncs, en el cansament, somnolència, baix rendiment acadèmic o laboral en funció de l'edat, en la memòria, per tant, té un impacte molt important, en l'estat d'ànim, absolutament també.
S'estima que entre 300.000 i 600.000 catalans conviuen amb aquest AOS, no? La majoria sense diagnosticar. Són xifres molt altes. Jo no sé si a mesura que avança, que avancem d'anys, la població que estem envellint cada cop més i amb menys gent jove, no sé si aquest problema anirà més a l'alça.
Sí. Amb l'edat, aquesta prevalença de l'apnea del son augmenta. I clar, la població s'està envellint, viu més anys, per sort, però comporta més problemes de salut. I entre d'altres, l'apnea del son, que cada vegada diagnostiquem en edats més avançades, que els pacients hi arriben bé i, per tant, són subsidiaris, evidentment, de diagnòstic del tractament i millorar la seva qualitat de vida i de rebot doncs, millorar les altres malalties que comporta l'apnea del son.
Clar. Aquest tractament passa també per aquests dispositius, no?, que envien aire a través d'una mascareta per mantenir la via aèria oberta, no? El
Exacte.
CPAP, no?
Es diuen CPAP, correcte, que és les sigles en anglès de pressió positiva a la via aèria. És una màquina, és un dispositiu que es deixa a la tauleta de nit, endollat a la corrent, amb una mascareta i i transmet pressió d'aire positiva, contínua. Envia un aire de manera contínua a través del nas o nas i boca en funció del taponament nasal i aquest aire que arriba aquí al coll, a nivell de la faringe, doncs impedeix que la via aèria superior, el coll, es col·lapsi i ja no hi ha aquestes parades respiratòries, ja no hi ha aquestes apnees, ja no hi ha les baixades d'oxigen i tot el son es restaura i totes les alteracions que hi ha quan hi ha les apnees.
Doncs recordeu, avui és el Dia Mundial del Son, en definitiva són els 365 dies per a qual cosa es demana promoure una bona higiene del son i reforçar, com dèiem abans, la detecció precoç com a prioritat de salut pública. I avui hem tingut el plaer de parlar amb la doctora Núria Grau, neumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Neumologia. Doctora, moltes gràcies i que descansi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abraçada. Adéu.